Parlem amb el Xavier Albertí, el director del Teatre Nacional de Catalunya, arrel de l'estrena de Sota el llit, i aprofitem per preguntar-li algunes coses pel que fa a les intencions, a la trajectòria, a el que té previst en relació, doncs, al teatre pels joves públics, que ell mateix ja ha explicat en la roda de premsa que té un lloc en la programació del Teatre Nacional. La primera pregunta és, Xavier Albertí, al llarg de la seva trajectòria, ha tingut alguna relació amb aquests públics i de quina naturalesa ha sigut?
Com a creador, no. Com a espectador, sí. Jo soc pare en aquests moments d'un nen de 9 anys i des de que ha anat creixent veient espectacles, per mi ha sigut una experiència interessant. Jo penso que els adults cometem, i sobretot els professionals de teatre, no parlo dels pares, parlo dels professionals de teatre, acostumem a jutjar els espectacles infantils amb ulls crítics, amb eines de professionals de teatre, i cometem un greu error, perquè no té res a veure la percepció d'un nen amb la percepció d'un adult, i molt menys la percepció d'un professional del teatre a l'hora d'entendre què s'ha de fer. Possiblement degut a aquesta experiència, la consciència que se n'ha derivat a l'hora de plantejar les produccions del Nacional, de posar al costat dels professionals escènics, professionals del món de la pedagogia. Perquè no només ho hem de fer bé escènicament, tècnicament, allò que per un pare o per un pare que es dedica al teatre pot semblar un error imperdonable d'un espectacle, per un nen de 4 o de 5 anys és absolutament no significatiu. Jo crec que potser m'escapo de la teva pregunta, però
la conclusió
natural és dir, el gran repte que tenim com a país, Catalunya té afortunadament una enorme quantitat de producció d'espectacles per gent molt jove, però penso que tenim mancances importants a l'hora d'acompanyar això amb reflexió pedagògica. I tu et mires els models europeus, com per exemple el cas de Dinamarca o de Bèlgica, on el seu teatre per públic joves gairebé és un teatre prioritari a les seves polítiques de producció, i t'adones que al costat d'una enorme quantitat d'oferta pedagògica hi ha molts simposis, moltes trobades, molts àmbits de reflexió que acompanyen la producció d'espectacles sobre la consciència que ha de tenir, sobretot la comunitat pedagògica, de que el teatre és una eina clau per formar valors al costat de moltes altres de les assignatures que formen part del currículum pedagògic. Les escoles aquí, quan s'acosten al teatre, moltes vegades ho fan fent teatre amateur, aficionats no, perquè són nens, vull dir, fan un teatre com una activitat kinèsica, una activitat motriu, i això és preciós, i està molt bé i s'ha de mantenir, però això no ens ha de fer creure que ja estem fent teatre a l'escola. La presència del teatre a l'escola és aquesta, però també ha de ser entendre que el teatre és una eina pedagògica de primeríssima magnitud.
Molt bé, i doncs amb aquest plantejament tan maco i penso que tan encertat, hauríem de parlar una mica de quina previsió té Xavier Albertí al front del Teatre Nacional, una mica per anar a convergir en aquests models que ell creu que són els correctes.
Nosaltres hem començat a treballar-hi. Aquesta primera temporada meva hem arribat a que ja la primera producció, que és aquesta que estrenem Sota el llit, ja hi hagi hagut un equip de pedagogs treballant al costat dels professionals teatrals, però hem començat a treballar amb l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, hem començat a treballar amb instàncies i persones que s'ocupen de la reflexió, perquè volem acompanyar a la propera temporada, una cosa que presentarem d'aquí uns dies, doncs la presència dels espectacles adreçats a aquests públics al costat de jornades internacionals de reflexió sobre què és. Perquè ens ha d'ajudar a tots a créixer. A aquesta enorme quantitat de professionals que fan una feina excepcionalment ben feta, però entendre que a mi el que em preocupa, si m'ho permets dir així, és que quan l'AMPA li diu les associacions de pares i mares diuen als mestres, aquest trimestre tenim aquests recursos econòmics, els podem destinar o anar al teatre o a fer una excursió al parc de Collserola, crec que hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar bé, perquè estem equiparant el teatre com una activitat de lleure, com anar al Tibidabo, anar a PortAventura, no allà on sigui, no? I clar que ho pot ser una activitat de lleure, però també pot ser una altra cosa, pot ser una experiència formativa de primera magnitud. Nosaltres volem treballar amb una selecció d'algunes de les escoles que tinguin ganes de vincular-se amb nosaltres per provocar models de seguiment de les nostres produccions amb nens. Què vol dir això? Que la temporada que ve triarem una producció, hi haurà 6 o 7 escoles de Catalunya que des del primer dia que comenci els directors a començar a reflexionar què s'ha de fer fins al dia de l'estrena o l'última funció, hi haurà un feedback amb aquestes escoles perquè entenguin què és fer un espectacle teatral. Però no ho entenguin els mestres, que també ho entenguin els nens. Entenguin que el teatre no és només posar-se un barret i fer un personatge, no és només sentir emocions, és treballar què volen dir les formes d'entendre l'individu, l'ésser humà, les nostres pulsions emocionals, però també ideològiques. Sé que la paraula ideologia a vegades pot espantar, i sobretot si l'apliquem a un nen o un ciutadà jovenet, però no ens ha d'espantar, perquè finalment estem transmetent valors. I d'això no vull pas dir que el teatre hagi de ser una eina de moralització, Déu-nos en guard.
Ni d'adoctrinament, no?
Ni d'adoctrinament. És una eina de formació per entendre'ns a tots, i entendre'ns a tots dintre del respecte de les singularitats i les individualitats.
Molt bé. I una cosa, diguem-ne, que penso que és un gran buit i que gent hi està treballant, però de fet amb moltes ensopegades, que és aquesta data en la qual el nen deixa d'anar amb els pares i encara no va sol al teatre, que és aquest, allò que nosaltres anomenem el jove espectacle, n'anomenem el públic jove, podríem dir-li el públic adolescent, que és aquest que estaria entre els 11 i 12 anys i els 17-18, on ja comença, diguem-ne, a poder tenir un lleure o triar-se el seu lleure d'una manera més activa, no? Teniu pensat alguna cosa? Perquè això també és objectiu, aquest públic també és objectiu en altres llocs, no?
Curiosament, és una de les dificultats més grans que té el món del teatre a tot arreu. Que jo conegui teatres específics a Europa que estaven programant per aquest tipus, cada vegada els pocs que quedaven s'estan tancant, perquè han trobat les dificultats de trobar que aquest públic els hi vagi. Jo em remeto, per exemple, a una experiència que la jutjaré en una certa distància, perquè la direcció d'aquesta casa no estava a les meves mans, és de la temporada passada. El Sergi Balbel va programar un espectacle, es deia Els nostres tigres no veuen llet, un espectacle escrit per l'Albert Espinosa, en què es buscava un públic que estava proper a aquesta franja, perquè era un espectacle que emulava uns personatges molt coneguts a la televisió, com el cas de Polseres Vermelles, i que estàs potser entre els 12, no, però els 13, 14, aquesta primera adolescència, que ja hi ha una certa presència d'alguns estímuls que van cap a la construcció de l'erotisme del nostre preadolescent o adolescent, podien funcionar. I ens vam trobar amb una cosa molt curiosa, i és que estava ple de públic a la sortida demanant autògrafs, però aquests nens i nenes que venien a demanar autògrafs als actors no entraven a la sala. Hi ha alguna cosa complexa a l'hora de veure per què aquests públics no venen. Segurament si haguessin vingut amb una entrada pactada amb algun centre escolar o alguna agrupació, i el que ens cal és entendre com s'articulen aquests nois i com s'articulen fora de l'escola i fora de la família.
I tenint en compte, suposo que també les noves tecnologies, que ells les dominen
evidentíssimament,
d'una manera.
Evidentíssimament. Jo sóc conscient que tenim un gran repte aquí, que no és un repte fàcil, seria una mica ingenu si digués fent això i fent això ho arreglarem. Penso que hi hem de treballar molt. Som conscients de que Europa tampoc estan trobant grans solucions, però això no vol dir que desertem d'aquesta consciència de que hem de trobar espectacles per a ells i formes de fer-los entrar a aquests espectacles.
I l'última cosa és, malgrat el que es va dir la temporada passada, la sala tallers es fa servir, no ha quedat com una cosa tancada. A la meva pregunta és si la sala tallers es veu des de la direcció del TNC com la sala adient per fer-hi les produccions per públic jove, o això serà també mutable com ho va ser en el passat.
És a dir... Ho serà. Sala tallers per mi és un espai important de cuina de coses, però per públic jove, per públic gran, per treballs de laboratori de tota mena, i sobretot és una sala que permet unes configuracions escèniques que d'altres no permeten, i que per tant quan trobem un espectacle que estigui més còmode a la sala tallers hi estarà, i si no el farem en una altra sala. L'anunci del tancament de la sala tallers va ser un anunci que va arribar en un moment tràgic en què s'havia anunciat una temporada i els recursos per fer-la no eren suficients i es va haver de readaptar. Afortunadament per mi, quan jo arribo el que faig és configurar una temporada ja amb uns recursos que estan afectats per aquesta crisi i, per tant, el que fem és ajustar-nos a les possibilitats econòmiques reals que tenim i no ens va semblar bo renunciar a la sala de tallers com un laboratori que penso que en l'equació que per mi és fonamental, entendre que el Teatre Nacional de Catalunya no és només un espai per ensenyar espectacles, sinó és un espai per construir un relat ciutadà el més heterogeni possible a l'entorn del fet escènic i, per tant, del fet cultural en la seva màxima extensió, doncs era una eina clau. Els espectacles infantils els podrem veure a la sala de lleis, però si necessitem veure a la sala gran, els veurem a la sala gran. Vull dir, no hi ha una voluntat de dir això està tancat aquí, però sí que és veritat que la sala de lleis ens permet uns jocs escènics esplèndids que difícilment ens permetran altres sales.
Sí, com el mateix que es fa ara mateix amb aquest, amb el sota el llit. Sí, sí. Això em porta a pensar, tindrem en un futur com a mínim la perspectiva o el plantejament de fer algun tipus de o bé residències o bé companyia pròpia o bé alguna mena de no sé del què, però en la qual el Teatre Nacional s'impliqui més amb aquest amb teatre per aquestes edats?
El Teatre Nacional s'hi implicarà. No sé si la residència o la companyia pròpia és la millor de les solucions. A mi em sembla que el Teatre Nacional, una mica tornant al que deia al principi, és conscient de que tenim una xarxa de producció i de professionals de primeríssim nivell mundial que estan fent, la feina que estan fent, el que segurament pot fer millor, perquè si no, no ho farà ningú, és acostar-se molt clarament a propiciar elements de reflexió, elements de lideratge i sobretot de senyalar allò que s'està produint fora del teatre i que segurament des dels mecanismes de la pàgina web podem tenir una mica d'antena perquè la comunitat de gent que està fent coses i que se'n fan d'extraordinàries tingui més consciència del que s'està produint. Volem ser una mica els dictaminadors de l'altíssima qualitat del que hi ha aquí darrere, sense que això ens tregui l'obligació de que hem d'apostar en produccions per teatre per públic jove.
Doncs moltes gràcies, molta sort i molt d'encert, malgrat les circumstàncies. Gràcies.